Estel Migdia, amb Joan Trias.
Que la pandèmia no ha acabat és un fet, que les mesures de relaxament ens han arribat a fer creure que la vida ja era del tot o gairebé del tot normal, també. I que s'ha esvaït la preocupació davant d'un virus encara molt desconegut arran de l'aparició de les vacunes i els nous fàrmacs que inhibeixen la seva normalitat, també. Només ens cal saber si això pot arribar a propiciar una nova i sisena onada. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. Si aquest mateix dilluns parlàvem d'uns 470 casos nous de Covid a Catalunya, el dimarts, és a dir, ahir, ho fèiem de 600, i avui sobrepassen els 700. És cert que, segons molts especialistes, són dades encara baixes, però també ho és que hem d'estar alerta davant de casos i del seu increment. En només un dia hem sapigut que més de 300 alumnes d'una escola de Sant Cugat han contret el virus i han estat confinats a casa seva. Quina n'és la causa d'aquest increment ho han d'explicar metges i epidemiòlegs. Però tot apunta a diversos factors, entre ells el relaxament dels ciutadans davant una pandèmia que, insisteixo, encara no ha acabat. Tot apunta no només al nostre comportament, sinó al mateix que ha anat passant onada rere onada rere onada. La població fa allò que està estipulat i que es pot fer perquè així ho han decidit els governs i, per tant, culpar-nos només a nosaltres com a ciutadans no seria ni lògic, ni ètic, ni moral. I encara a una vacunació que la majoria no entenem perquè no ha arribat al total de la població adulta que no s'ha fet corresponsable del que passa al seu voltant. Volem un Nadal tranquil, i qui no? El problema és què estem disposats a fer. Passen 2 minuts de les 2 de la tarda i les veus protagonistes d'aquest 10 de novembre i aquesta hora són aquestes.
En aquest context, el Pla de Salut ha d'encarar el repte d'avançar en la transformació del sistema de salut, adoptant una visió més àmplia de salut.
Però el primer pas ha de ser consolidar els fons Covid extraordinaris que hem tingut el 2020.
Hi ha hagut gairebé 1.500.000 morts degudes a aquest virus.
Seria una mica complicat per certes decisions que ha anat prenent el seu govern i certes polítiques que ha impulsat.
Considerem que n'hi ha mancances importants en aquests pressupostos.
Té una línia exterior amb molt de punts, amb molta capacitat des de l'1 contra 1.
Hi ha molt poca transparència en quant a les inversions i els recursos. Per tant, és que no s'aguanta per cap banda.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Tres minuts que passen de les 2 de la tarda abans de començar amb l'actualitat. Mirem cap al cel per saber quin temps farà les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. El temps ve marcat per la inestabilitat i per les fortes ventades que aquestes últimes hores han afectat bona part de les comarques del litoral i del prelitoral i també per la pluja, unes precipitacions que aquest matí han afectat molts punts de Catalunya, sobretot de la meitat est, i que de cara a les properes hores es faran pràcticament generals. Atenció amb l'onatge perquè serà intens, onades de més de 2 a 3 metres d'alçada. Puntualment podrem arribar als 4 metres d'alçada. La previsió per demà ens anuncia una lleugera millora en el temps, tot i que encara plourà a les comarques de Girona, nord de Barcelona. La resta, nuvolositat variable, moltes més clarianes, i això permetrà que demà al centre del dia pugin una mica més les temperatures diurnes. Cal dir, però, que avui l'ambient serà bastant fred.
I ara sí, comencem amb l'actualitat i comencem parlant de Sant Cugat del Vallès, on hi ha 340 alumnes confinats a l'escola Pureza de Maria, un centre educatiu amb més d'un miler d'estudiants. Es tracta d'un dels brots per Covid més grans que fins ara s'ha detectat en una escola a Catalunya i actualment és el centre amb més alumnes confinats del país. Anna Closa, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Segons l'escola, els contagis es van començar a disparar després del cap de setmana de Tots Sants i en els últims 10 dies es van detectar 41 positius. L'escola assegura que tots els casos són asimptomàtics i ja ha posat en marxa tots els protocols que marca la Generalitat. A tot Catalunya actualment hi ha 34 cursos confinats, són 4.871 persones, que representen el 0,34% del total.
A tot plegat, a Catalunya la situació pandèmica es complica, la velocitat de transmissió ha pujat 18 centèsimes, volem dir, a les darreres 24 hores, situant-se en l'1,36 i el risc de rebrot s'incrementa en 13 punts i ara és de 85.
Salut ha declarat 5 hospitalitzats més a causa de la Covid, ja en són 328, dels quals 78 són a les unitats de cures intensives. El departament ha notificat 743 nous casos i 6 defuncions més.
I si obrim el focus on la situació realment preocupant és Alemanya, les xifres no paren de pujar i en les últimes 24 hores s'han registrat 40.000 nous malalts i més de 200 morts en un sol dia.
Les noves infeccions vindrien del que es coneix com a pandèmia dels no vacunats. El govern federal alemany atribueix aquestes xifres al fet que només hi ha un 67% de la població amb la pauta completa i està mirant d'impulsar la vacunació entre les persones reticents. Diferents partits polítics han avisat que estudien obligar els no vacunats a fer-se un test diari a la feina.
A tot plegat, al Regne Unit, segons ha avançat la BBC, el personal sanitari s'haurà de vacunar sí o sí contra el coronavirus.
Aquesta decisió arriba després que el país hagi registrat un augment rècord del nombre de casos. S'estima que uns 110.000 sanitaris dels 1,4 milions que hi ha al Regne Unit encara no han rebut la primera dosi.
I també tot plegat, el nou Pla de Salut de Catalunya adopta una visió més àmplia de la salut per afrontar una transformació de sistema sanitari en els propers 5 anys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller Josep Maria Argimon l'han presentat aquest matí, tot i que encara falta que el govern l'aprovi. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què és i què busca aquest nou pla?
El nou full de ruta de salut busca anar més enllà de curar malalties i la supervivència de les persones. El pla s'articula sobre 4 estratègies per assolir la transformació i l'enfortiment del sistema de salut. Estem parlant de la igualtat d'oportunitats en salut, promoure entorns saludables, la integració de l'atenció a la salut, així com de mecanismes i eines per poder desenvolupar les 3 estratègies anteriors. Així ho ha resumit el conseller Argimon l'objectiu del pla.
En aquest context, el Pla de Salut ha d'encarar el repte d'avançar en la transformació del sistema de salut, adoptant una visió més àmplia de salut, incorporant noves formes de treballar per aconseguir una atenció més integrada i resolutiva i la necessitat de fer front de manera decidida a les desigualtats en salut i en els seus determinants, amb intervencions molt més transversals.
El pla s'estructura en 15 eixos d'intervenció on s'han desenvolupat per assolir 48 objectius específics que es treballaran per mitjà de 248 actuacions i de les quals 170 se'n farà un seguiment especial. En total hi han col·laborat més de 500 professionals.
Però ens preguntem també a aquesta hora de quins objectius de salut estem parlant que es volen aconseguir d'aquí 5 anys.
S'abordarà, per exemple, recuperar l'esperança de vida a Catalunya, que ha quedat minvada a causa de la pandèmia. S'ha reduït un 1,7 en el cas de les dones i un 1,5 en el cas dels homes. També disminuir en un 7,5% la taxa de mortalitat per suïcidi o el consum d'alcohol i drogues.
Què té de diferent respecte als anteriors plans, Sílvia?
Aquest pla busca ser més estratègic, actuar com una brúixola del sistema sanitari català, alinear els diferents actors, però no vol ser un pla de plans i es compromet amb les estratègies globals.
Per cert, que el president Aragonès ha demanat al govern espanyol que consolidi el fons de Covid extraordinari pel 2022.
Sí, exacte. Durant la seva intervenció ha interpel·lat a l'executiu de Pedro Sánchez perquè torni a facilitar aquestes ajudes econòmiques per permetre que sigui un primer pas per reforçar el pressupost en salut. D'aquesta manera ha defensat que serviria per posar al dia el sistema sanitari i facilitar els recursos necessaris.
Però el primer pas ha de ser consolidar els fons Covid extraordinaris que hem tingut el 2020 i el 2021 que es puguin consolidar per l'any 2022. I, per tant, aquesta també és una interpel·lació que fem al govern de l'Estat.
El president ha reiterat el compromís del govern amb la salut com una prioritat absoluta i ha justificat que un de cada 3 euros nous del pressupost del 2022 es destina a aquest departament.
Un pla, per cert, que el director regional de l'OMS per Europa, Hans Kluge, ha destacat. A més, però, Sílvia ha alertat que Europa podria sumar 500.000 morts per Covid fins febrer si les dades de la pandèmia segueixen a l'alça.
Sí, Kluge ha alertat que el continent s'aproxima en el nombre de casos acumulats als 80 milions confirmats i les morts s'aproximen al 1.500.000. Per això, el director regional de l'OMS per Europa ha reiterat que l'escenari d'aquest hivern no és gaire bo.
Hi ha hagut gairebé 1.500.000 morts degudes a aquest virus. Segons una projecció molt fiable, si ens mantenim en aquesta trajectòria, podríem tenir un altre 500.000 de morts degut a la Covid-19 a Europa i Àsia Central abans del 1 de febrer de l'any vinent.
I seguim parlant encara de salut perquè la Fundació Galatea ha estat la responsable del servei de telesuport psicològic durant la pandèmia per encàrrec dels col·legis professionals de metges, infermeria i psicòlegs. En una entrevista al Matí a Radio Estel, el seu director, Toni Calvo, ha informat que la salut mental dels metges i infermeres està pitjor que durant la pandèmia. Explica que els professionals de la salut han estat educats per atendre els seus pacients i quan estan a primera línia estan pocs disposats a qüestionar-se si estan bé. Anna.
Calvo ha explicat que durant la pandèmia la mitjana d'intervenció del servei de telesuport era de 4 sessions i que en aquests moments la mitjana s'està acostant als 9, és a dir, més del doble. També ha explicat que un 85% dels professionals que atenen són dones.
El 85% dels professionals que estem atenent són dones. De totes maneres, no oblidem dos elements. Primer, les professions d'ajuda estan ocupades majoritàriament per dones. I després hi ha un altre element, que és que les dones, a diferència dels homes, metges o metgesses, quan tenen un problema, les dones demanen ajuda abans i sense tanta resistència.
La Fundació té disponible una aplicació gratuïta amb un qüestionari que, en funció de la valoració de les preguntes, pot suggerir l'accés al telesuport psicològic.
I d'altra banda, el conseller d'Economia, Jaume Giró, demana a la CUP que faci un esforç per aprovar els comptes, però els copaires no en fan cap endavant. Tot el contrari, alerten que a dia d'avui seria complicat que Aragonès superés una qüestió de confiança. Judit Casillas, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Sí, l'acord entre Esquerra i la CUP per la investidura incluïa que Pere Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança a la meitat de la legislatura. Avui, quan fa mig any que va ser nomenat president, la copaire Eulàlia Reguant adverteix en una entrevista a Catalunya Ràdio que el seu partit no està d'acord amb el rumb de l'executiu.
Seria una mica complicat per certes decisions que ha anat prenent el seu govern i certes polítiques que ha impulsat. Li vam dir en el debat de política general, ho seguirem dient, que torni a l'inici. El punt de partida era l'acord d'investidura i era un punt de partida, no era un punt final.
Preguntada per la possibilitat que es trenqui l'acord d'investidura en cas que la CUP no faciliti la tramitació dels comptes, Reguant ha assegurat que no té per què, ja que és un acord d'investidura i no de legislatura.
Per la seva part, els comuns consideren que el govern s'equivoca presentant uns pressupostos de caixa o faixa.
La presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, amenaça el govern en presentar una esmena a la totalitat si el govern no els truca per negociar els comptes. Ho ha dit també a Catalunya Ràdio.
Considerem que n'hi ha mancances importants en aquests pressupostos. Ara, si algú aixeca el telèfon i vol negociar amb nosaltres, nosaltres estem disposadíssimes, independentment del que facin la resta de forces.
Els partits tenen fins al dia 22 per decidir si aposten per bloquejar els comptes.
Per cert, encara en política, el PSOE guanyaria les eleccions i el Partit Popular es situa en un punt, però no suma amb Vox, segons el CIS.
L'enquesta publicada quan es compleixen 2 anys dels comicis del 10-N situa PP i Vox, que també creixeria, a 6 escons de la majoria absoluta. Tot i això, els partits que formen la coalició actual perden força respecte als seus 155 suports i es queden en només 135. Els socialistes i Unides Podem noten el desgast, encara que l'enquesta reconeix un terç d'indecisió o abstenció al bloc d'esquerres.
L'Audiència Nacional diu que Villarejo només va espiar il·legalment els Pujol a Andorra, però no a Catalunya.
El magistrat Manuel García a Castellón considera que Villarejo va actuar correctament en el cas de Catalunya i que només podria haver delinquit en actuacions concretes a Andorra o en casos que no afecten la família Pujol Ferrusola. El fill de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, volia que s'investigués Villarejo per l'anomenada Operació Catalunya per publicar informacions sobre falses corrupteles de polítics independentistes. La investigació conclou que els Pujol no van ser objecte d'espionatge per part de particulars o amb mètodes que vulneressin els seus drets.
I més qüestions perquè PSOE i Podemos acorden com derogar la llei Mordassa. Això sí, quines són les claus, Judit?
No es podrà impedir el dret a manifestació encara que no s'hagi comunicat prèviament. La policia haurà d'actuar respectant els drets humans. Els escorcolls només es podran fer quan hi hagi indicis racionals de delicte, amb el màxim respecte a la identitat sexual i procurant fer-ho sempre fora de la vista de tercers.
El jutjat d'instrucció 28 de Barcelona ha obert judici oral contra Josep Lluís Alai, el cap de l'oficina del president Puigdemont, per les despeses d'un viatge a Nova Caledònia, on va assistir en qualitat d'observador internacional.
Segons ha avançat Vilauel, la fiscalia demana que se'l condemni a 3 anys de presó i 7 anys d'inhabilitació especial per a càrrec públic per un delicte de malversació i també a 10 anys més d'inhabilitació per un delicte de prevaricació. El tribunal considera que l'objectiu del viatge no encaixa amb les funcions que es pressuposen al responsable de l'oficina d'expresident i que els més de 4.500 euros que va costar no s'haurien d'haver pagat en fons públics.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
En el marc de la COP26 anem cap a Glasgow. Una trentena de països i una desena de grans fabricants han acordat posar fi al cotxe de combustió a partir del 2035, Anna.
Els signants, entre els quals hi ha Catalunya, s'han compromès a treballar perquè la venda de cotxes i furgonetes noves el 2040 sigui de zero emissions i no més tard del 2035 als mercats principals.
Això sí, quins països hi han donat suport i quins no?
El Regne Unit, els Països Baixos, Àustria, el Canadà, Dinamarca, Israel o la Índia veuen amb bons ulls posar fi al cotxe de combustió. En canvi, qui s'ha desmarcat de la iniciativa ha estat Espanya, juntament amb França, Alemanya, els Estats Units o el Japó.
I pel que fa als fabricants, quins s'han involucrat?
General Motors, Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Jaguar, Land Rover i la xinesa Beat hi donen suport, però Volkswagen i Seat es desmarquen dels compromisos.
I encara Glasgow, el text clau de la COP26 demana per primera vegada que finalitzin les ajudes públiques al petroli, al gas i al carbó.
Aquests subsidis, que van sumar l'any passat 335.000 milions de dòlars, tripliquen anualment el suport a les energies renovables i tapen la transició energètica cap a un model que emeti poc CO2, que és la causa del canvi climàtic. L'esborrany del document implica que els països deixin patent en la declaració final que la humanitat s'ha gastat ja 3/4 parts de l'escalfor global extra que es va admetre com a marge de seguretat en l'acord de París a causa de les activitats humanes. El document de treball actual expressa alarma i preocupació.
17 minuts que passen de les 2 de la tarda. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Inuncat per les pluges intenses d'avui, que es mantindran les properes hores al nord del país, a les comarques de l'Alt i Baix Empordà i el Ripollès.
El Meteocat ha registrat més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores de l'Empordà, i el Ripollès s'han superat els 20 litres per metre quadrat en 20 minuts. A més, preveu onades de fins a 4 metres a tot el litoral amb notable mar de fons. Protecció Civil demana, per tant, extremar les precaucions, circular sempre per vies principals o autopistes i no travessar rius i rieres ni zones inundables.
I anem també cap a la Palma, perquè la lava del volcà ha arribat al mar per segona vegada des que va començar l'erupció del Cumbre Vieja.
El Ministeri de Transports ha informat que el magma ha arribat novament a l'oceà Atlàntic després que una nova colada es reactivés i arribés amb força fins a la platja de Los Guirres. Segons els experts, el volcà ja no es troba en fase explosiva, sinó que es tracta d'una situació pròpia de les erupcions estromolianes que té anades i vingudes.
De fet, l'activitat sísmica i les emissions de diòxid de sofre han anat disminuint la intensitat, tot i que continuen a nivells força alts.
I la qualitat de l'aire també ha millorat a bona part de la illa, només és desfavorable a Los Llanos de Aridane, i això permet que uns 5.000 alumnes puguin tornar a l'escola presencialment. Durant el dia d'avui, al port de Todoque, un vaixell de l'Armada que ha de traslladar els agricultors en llanxes fins a les zones on tenen els seus cultius per veure i valorar com estan els camps.
Tercer dia consecutiu amb el preu de la llum a l'alça. Avui puja un 11% respecte a ahir, fregarà els 200 euros al megawatt-hora.
El preu màxim de la llum serà entre les 9 i les 10 del vespre, amb 230 euros al megawatt-hora, mentre que el preu menys elevat s'ha donat avui entre les 4 i les 5 de la matinada.
I en plana internacional, aquesta nit més de 2.000 persones han intentat travessar la frontera entre Polònia i Bielorússia. Una desena de migrants han aconseguit d'arribar a les tanques, d'altres han estat interceptats i retornats a territori bielorrus i altres han aconseguit fugir.
El govern polonès, que té 15.000 soldats en aquesta frontera, acusa Bielorússia d'utilitzar els migrants d'escuts humans, però el president bielorrus assegura que només està sent hospitalari en deixar-los entrar al territori polonès i els prohibeix tornar enrere al territori bielorrus. La Unió Europea, que veu aquest moviment bielorrus com una reacció a les seves sancions, ha enviat avui el president del Consell, Charles Michel, perquè es reuneixi amb el ministre polonès, Mateusz Morawiecki, per mirar de posar ordre en una situació tan tensa.
I a tot plegat, Polònia ha demanat ajuda a l'Agència Europea de Fronteres Frontex?
Tot i la Comissió Europea insisteix, el govern polonès s'hi ha resistit perquè prefereix enviar l'exèrcit i utilitzar mètodes que podrien entrar en col·lisió amb la legislació europea en matèria de refugiats.
Per cercar la justícia europea dona la raó a Brussel·les i confirma la multa de 2.420 milions d'euros a Google per abús de posició dominant mitjançant el seu servei de comparació de preus Google Shopping.
L'executiu comunitari va tirar endavant la sanció en considerar que Google beneficiava el seu comparador de preus. El Tribunal General de la Unió Europea considera que la multinacional afavoria el seu servei tant en el resultat de les cerques com a través d'una visualització o un posicionament més favorable. La justícia europea creu que aquesta pràctica té efectes negatius per a la competència i per això imposa la multa a la multinacional.
Tornem cap a casa nostra per parlar de l'Ajuntament d'Igualada, que instal·larà càmeres de videovigilància al polígon Les Comes, on hi va haver la violació a una menor de 16 anys la matinada de l'1 de novembre.
La regidora de Seguretat Ciutadana, Carlota Carné, ha explicat que la mesura ja estava prevista abans dels fets. A banda del polígon, també se'n posaran els accessos i sortides de la ciutat. Per altra banda, Carné ha confirmat que l'Ajuntament va obrir expedient a la discoteca Èpic per vendre més entrades de les permeses. Va passar la mateixa nit que hi va haver la violació de la noia, que també havia assistit a aquest local d'oci. L'expedient pot suposar la imposició d'una multa o el tancament temporal del local.
I els Mossos d'Esquadra detenen a dos homes acusats de cometre abusos sexuals en un mateix hostal del centre de Barcelona en pocs dies de diferència. Segons ha avançat El Caso i ha confirmat l'Agència Catalana de Notícies, els fets s'haurien produït el 2 i el 6 de novembre en un allotjament turístic del carrer Vergara, a tocar de Plaça Catalunya.
Fonts de la policia catalana, però, apunten que no els consta cap mena de connexió ni entre les víctimes ni entre els agressors. Tot i això, una altra coincidència entre els dos fets és que cap de les víctimes coneixia prèviament l'autor dels abusos sexuals, segons remarquen els Mossos d'Esquadra. Els dos casos es van produir de nit i també han acabat amb la detenció del suposat responsable en poc temps.
I una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i l'Oficina Federal d'Investigació Alemanya ha permès desmantellar una organització criminal que traficava amb drogues des de Valls.
La policia catalana ha detingut 4 persones, 3 eren els líders del grup i el quart es dedicava a cuidar una plantació de marihuana a l'interior d'una nau industrial d'un polígon de Valls, a l'Alt Camp. La investigació la va posar en marxa la policia judicial alemanya, que va comprovar que hi havia un grup que traficava amb marihuana i cocaïna al seu país. Els agents van comprovar que també actuaven des de Catalunya i van avisar els Mossos, que van posar en marxa un operatiu que va permetre desmantellar el grup que es dedicava a llogar naus industrials, facilitar mitjans de transport o vigilar els magatzems on hi havia la droga.
Un de cada 3 espanyols assegura que aprofitarà el Black Friday, que se celebrarà el 26 de novembre, per avançar les compres de la campanya de Nadal.
Segons una enquesta publicada aquest dimecres per l'Associació d'Empreses de Fabricants i Distribuïdors, els descomptes són la principal raó que fa que els consumidors comprin amb antelació. Malgrat tot, alguns també temen que s'incompleixin els terminis d'entrega per la crisi de subministraments i prefereixen ser previsors, per altra banda. Però un 27% dels enquestats per l'associació afirmen que mai ha comprat pel Black Friday i que tampoc tenen intenció de fer-ho aquest any perquè les ofertes són insuficients.
Passen 23 minuts de les dues de la tarda. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Obrim plana andorrana perquè el Ministeri d'Educació d'Andorra obre un nou expedient a una empresa de transport escolar, en aquest cas, per deixar a terra un nen de 7 anys.
Va passar divendres 29 d'octubre a l'escola francesa d'Escaldes. Segons recull el diari d'Andorra, el nen estava a la porta del centre esperant l'autocar. L'infant no portava mascareta i l'acompanyant li va dir que anés a buscar-ne una al local de l'AMPA del centre. El nen no ho va entendre i va anar a buscar-la a la classe. Quan el van anar buscant, no el van trobar i, inexplicablement, diu el Ministeri, l'autocar va acabar marxant sense ell. Per això, el Ministeri d'Educació ha obert un expedient a l'empresa d'autocars i un altre a la d'acompanyants i, previsiblement, acabaran en sanció.
Per cert, que Escaldes Engordany instal·larà panells electrònics per saber en temps real les places d'aparcament lliures que hi ha al comú.
Es col·locaran a 5 punts de la parròquia i permetran saber en temps real els llocs lliures que hi ha als aparcaments. Els panells electrònics oferiran la informació durant tot el dia i també indicaran cap on estan els aparcaments. L'objectiu del comú amb aquesta nova senyalització és reduir el temps que dediquen els conductors a buscar una plaça lliure per deixar el cotxe. D'aquesta manera, també es volen reduir les emissions de gasos contaminants. Els cartells s'instal·laran al març de l'any que ve.
I mor un tècnic de so del Teatre de les Fontetes de la Massana per intoxicació.
Els bombers van rebre un avís perquè faltava una persona al Teatre de les Fontetes. Quan hi van arribar, el cos d'emergències va constatar que hi havia una mala combustió d'un generador de llum, motiu pel qual s'hauria produït la intoxicació. La víctima tenia 50 anys i era el tècnic de so del teatre. Els bombers també han comunicat que van haver de demanar reforç per poder netejar l'atmosfera de l'edifici i garantir la seguretat comuna.
Gairebé 26 que passen de les dues de la tarda. Començàvem aquest informatiu del migdia de Ràdio Estel parlant de la pandèmia i ho seguim fent perquè durant la pandèmia de la Covid-19 l'Ajuntament de Barcelona ha permès obrir terrasses noves a les calçades al món de la restauració. Ara la nova ordenança municipal, però, ha fet que es plantegi que, a part d'aquestes terrasses a les calçades, es deixin també les terrasses que hi ha a les voreres. I nosaltres en volem parlar de tot plegat amb alguna de les associacions que ha plantejat algunes al·legacions a aquesta ordenança municipal, com és l'associació SOS Enric Granados. En parlem de tot plegat aquesta hora amb el seu portaveu, Josep Maria Alcubé. Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Quantes entitats de la ciutat de Barcelona han presentat aquestes al·legacions a la nova ordenança municipal?
Bé, aquestes al·legacions estan liderades per la Federació d'associacions de veïns de Barcelona, i a més doncs s'han adherit un nombre, no te'l puc concretar exactament, però un nombre molt extens d'altres entitats relacionades amb els veïns de la ciutat.
Per què s'han presentat aquestes al·legacions?
Això respon a l'anunci de modificació de l'actual ordenança de terrasses que ha aprovat inicialment l'Ajuntament de Barcelona i que el que pretén bàsicament és legalitzar les terrasses en calçada. Fins ara les calçades es situaven normalment en vorera. Arran de la pandèmia i de les mesures extraordinàries que es van aprovar d'ampliació de terrasses, es va autoritzar que també siguin situades en calçada.
Senyor Alcuberro, hi ha algun punt de Barcelona on considerin que aquest fet és del tot preocupant?
Sí, n'hi ha tot un seguit de punts. Concretament, doncs, per exemple, a l'Eixample tenim el carrer Enric Granados, tenim el carrer Parlament, també tenim doncs, la Rambla del Poble Nou, vull dir, hi ha un munt de punts, diguem, plaça d'Osca Sants. És una problemàtica puntual, però que afecta diversos districtes i barris a la ciutat.
Ara ens ho apuntava una mica, però en què perjudica, segons aquestes entitats i segons la seva, SOS Enric Granados, els veïns de la ciutat, l'increment d'aquest nombre de terrasses?
Bé, és que el problema que de fons és que durant molts anys l'Ajuntament ha tingut una política molt tolerant amb les terrasses i, de fet, ha facilitat el seu increment. La situació prèvia a la pandèmia ja era d'una massificació difícilment suportable, sobretot en punts concrets de la ciutat, amb problemes derivats de, no només de contaminació acústica, sinó de salut, inclús de salut pels veïns, per falta de dret al descans. I, és clar, amb aquestes mesures extraordinàries aprovades amb la pandèmia, aquest nombre s'ha multiplicat i parlem que amb la pandèmia hi ha afegides 1.654 cadires noves a la ciutat, i aquesta situació ara es pretén, de facto, legalitzar, ja deixar-ho com una mesura normal, no excepcional, i, a més, el que més ens preocupa d'aquesta aprovació, d'aquesta proposta d'ordenació, és que obre la porta a que, en el futur, es puguin instal·lar encara noves terrasses. És a dir, que no quedaria com un números clausus, sinó obert a noves iniciatives del sector de la restauració.
Aquesta és la situació que hi ha, eh? El Cuberro, que ens explica, senyor Cuberro, que ens sí. L'explica molt bé, eh? Però a part de la situació que hi ha, jo li preguntava com... això dificulta la vida dels veïns de la ciutat? I si és així, en què?
Bé, clar, aquí cadascú ho pot explicar segons el que li afecta personalment. Evidentment, hi ha ciutadans o veïns de Barcelona que no noten aquesta molèstia de les terrasses. Ara, en aquests punts concrets, en aquests barris concrets, parlem de l'Eixample, de Sants, de Ciutat Vella, de Poblenou, doncs, bueno, hi ha punts d'una gran acumulació de terrasses que el que provoquen és un gran soroll. Perquè el problema ja no és només la instal·lació puntual d'una terrassa, que potser seria un fet, doncs, secundari, sinó l'acumulació de clients, de taules, de cadires en un mateix punt. Nosaltres, inicialment, el problema que hi vèiem amb les terrasses era un problema d'ocupació de l'espai públic, però ja darrerament la qüestió s'està agreujant i derivant cap a un problema de salut, perquè hi ha veïns que, malauradament, no poden dormir a les nits per culpa del soroll nocturn. I, concretament, amb els horaris actuals que permeten mantenir les terrasses obertes fins a les 11 de la nit, els dies laborables, i fins a la 1 de la matinada, en dissabtes i festius, provoca, doncs, que les persones no tinguem un dret al descans adequat.
A tot plegat, des de l'Ajuntament de Barcelona diuen que no es doblaran totes les terrasses, sinó que s'anirà estudiant cas per cas. Què els sembla, això?
Sí. Està molt bé. El problema és això, que el cas per cas ens fa molta por, perquè això ja tenim molta experiència, sabem de la mentalitat totalment tolerant cap a la... no només cap a les terrasses, sinó cap a l'expansió de les terrasses que té aquest Ajuntament, ja han tingut els equips municipals anteriors amb aquest, i per tant, doncs, el que veiem, la recent fotografia de l'alcaldessa, la regidora d'Espai Públic que gestiona les terrasses i del tinent d'alcalde d'Economia reunits amb els representants dels gremis de restauració, doncs apunten a que, evidentment, van airant aquest increment de terrasses, que en aquests moments hi ha una situació preocupant, però que aviat començarà a ser ja un problema de salut pública.
Això li anava a preguntar, eh? No sé si des de les entitats s'han pogut parlar amb el col·lectiu d'hostaleria i restauració de la ciutat.
No, nosaltres hem tingut contactes puntuals, però, a veure, amb ells ja no els interessa parlar amb nosaltres, perquè tenen línia directa amb l'equip municipal, amb tots els responsables municipals i també amb els principals grups de l'oposició. I com que saben que les seves peticions són ateses de manera discrecional, doncs ja no els interessa cap tipus... No ja parlem de negociació, sinó simplement de conversa o de contacte amb les associacions veïnals. I el problema no és un problema institucional entre entitats, el problema és que aquí hi ha gent concreta amb noms, cognoms, que estan realment patint el problema del soroll, el problema de la fresa, el problema de la contaminació acústica, i que el viuen al llarg de tot l'any. Ara, en aquest moment, per qüestió de període invernal i de baixes temperatures, potser la situació és una mica més lleu, lògicament. Però els mesos d'estiu, els mesos de bon temps, concretament ara, arran de l'acabament de les mesures restrictives de la pandèmia,
doncs hi ha hagut gent, amb, repeteixo, amb nom i cognoms, que han patit i han hagut molt i que fins i tot doncs, han requerit assistència psicològica o assistència mèdica per tal de poder conciliar el son a les nits. Tot això, evidentment, amb el menyspreu i la indiferència total tant del gremi de restauració com del propi ajuntament.
Deixi'm preguntar-li, senyor Alcaverro, quantes vegades s'han hagut d'escoltar allò de... Sí, sí, esclar, però és que vostès viuen en una ciutat i en una ciutat hi ha sorolls.
Sí, 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 efectivament, és així. Però nosaltres som un punt d'any col·lateral. Aquí hi ha una idea bàsica que és molt preocupant i que, però és un tema molt més de fons que ens portaria en una altra discussió, i és el model de ciutat. S'està canviant el model de ciutat residencial on els veïns hi vivim i treballem tot el dia i tot l'any a unes zones que són parcs temàtics en les quals la gent hi va a consumir i a consumir per el que és els seus moments d'oci i, sobretot, oci nocturn. Clar, això, evidentment, transforma el perfil dels carrers i el perfil de la ciutat.
A tot plegat, també algú podria pensar que després de la pandèmia la ciutat el que necessita és una reactivació econòmica i això hi ajuda, no?
Sí, sí, indiscutiblement. Si nosaltres no mai hem estat en contra de les terrasses. Les terrasses és un fenomen consubstancial a la ciutat. El que nosaltres ens queixem és de l'abús. És a dir, vostè pot estar a favor de la circulació dels vehicles, evidentment, però segurament no aprovarà que un vehicle vagi a 180 per l'autopista. Doncs aquí està passant el mateix. Hi ha un desmadre amb el tema de les terrasses que ja està provocant problemes a nivell personal. Ja no és un tema d'urbanisme, de disseny de la ciutat. Ja és un problema que ja comença a afectar a persones concretes.
Esclar, vostès des de diverses entitats, com és la Federació d'Entitats de Veïns de Barcelona, com és SOS Enric Granados, com són algunes més, han presentat aquestes al·legacions que s'han d'acabar d'estudiar. Tot i això, es preveu que el proper mes de desembre, si no m'equivoco, es faci un ple municipal en què s'acabi aprovant aquesta ordenança. Si aquesta ordenança s'acaba aprovant, tenen previstes algunes mobilitzacions o reaccions?
Sí, 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 per suposat. És a dir, el que hem de fer és denunciar el problema. Aquest problema, encara que ara s'aprovi i que el gremi de restauració pugui fer una demostració de força, de la seva capacitat de domini com a lobby econòmic sobre els municipals, aquesta situació, a la curta o a la llarga, acabarà explotant perquè cada cop afecta més carrers, afecta més persones, hi ha una situació d'atac a d'oli que al final, doncs, evidentment, hi haurà un moment que serà la situació ja totalment insostenible. I, per tant, és un tema que, malgrat que estem segurs que s'aprovarà aquesta modificació, tard o d'hora s'imposarà una rectificació perquè anem a una situació senzillament insostenible.
Avui estem parlant amb Josep Maria Alcaverro en aquest programa, aquest Estel Migdia, amb el portaveu de SOS Enric Granados, que juntament amb la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona han presentat al·legacions per aquesta nova ordenança municipal sobre les terrasses. Miri, senyor Alcaverro, nosaltres el que fem cada dia també des d'aquest Estel Migdia és plantejar una enquesta a través del món de Twitter, a través del món de la xarxa, i avui tenia que veure amb tot plegat. Eva Cervera, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què és el que preguntàvem avui a Twitter?
Doncs avui preguntàvem precisament això, si estaves d'acord amb la nova ordenança que permet tenir terrasses tant a la calçada com a la vorera. I mira, els resultats. Un 20% dels oients diuen que sí, que hi estan d'acord i que afavoreix l'economia. Un 40% diu que sí, hi estan d'acord, però sense invadir la calçada. I un 40% no hi està d'acord. Diu que les terrasses ocupen l'espai públic.
Entens, senyor Alcaverro, que vostè hagués votat que no, que ocupen l'espai públic.
Sí, efectivament, m'han endivinat el meu pensament. No obstant, us agraeixo moltíssim aquest interès perquè crec que és un problema suficientment important com perquè l'opinió pública en tingui coneixement.
N'anirem parlant de tot plegat també des d'aquest programa i des d'aquesta ràdio. Josep Maria Alcoberro, moltíssimes gràcies per participar avui en aquest programa. Que vagi molt bé.
Molt agraït, gràcies.
Eva Cervera, moltíssimes gràcies. Fins ara.
A tu, fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8. Esports.
Cinc minuts i arribarem a 3:45 de la tarda. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Primer dia amb noves normes per als jugadors del Barça. Aquest dimecres tota la plantilla del primer equip ja ha estat convocada una hora i mitja abans de començar l'entrenament. És la nova disciplina que ha instaurat Xavi Hernández al vestidor.
Sí, els jugadors ja han esmorzat tots junts aquest matí. Després han fet xerrades individualitzades amb el nou tècnic i tot seguit s'han posat a entrenar. Després d'aquesta sessió d'entrenament, la plantilla també està fent un dinar conjunt. I això serà cada dia a partir d'ara. D'aquesta manera, Xavi Hernández vol controlar l'alimentació dels jugadors, una fórmula que ja va establir Pep Guardiola quan va estar al capdavant de l'equip i que Xavi va viure com a jugador. Xavi també recupera el sistema de multes en cas que els futbolistes s'assaltin el codi intern de comportament. El preu a pagar augmentarà de manera exponencial si hi ha algun cas de reincidència. Així, els futbolistes no podran arribar a casa més tard de les 12 de la nit, en les 48 hores prèvies als partits, i se'ls prohibiran els esports o conductes que puguin posar en perill la seva condició física. De fet, Xavi no ha trigat gens a aplicar el nou codi. El nou tècnic blaugrana hauria prohibit a Gerard Piqué l'assistència a una entrevista al programa L'Hormiguero i anar també a la presentació a Madrid de la Copa Davis de tenis, una competició que, recordem, va ser el mateix Piqué qui va impulsar amb un nou format, així que sembla que el nou entrenador del Barça no li tremolarà el pols al capdavant del vestidor.
I per la seva banda, l'equip femení del Barça juga aquesta tarda partit de Champions contra el Hoffenheim a l'estadi Johan Cruyff.
La cita d'aquesta tarda a 3:45 podria encarrilar la classificació a vuitens de les blaugranes. El tècnic Jonathan Giraldez creu que serà un partit molt semblant al de la Reial Societat de fa dues setmanes i explicava així com espera que jugui el Hoffenheim.
Tots els partits que hem vist, sigui qui sigui el rival que estigui endavant, la intenció sempre és la mateixa, és tenir la iniciativa en el joc, intentar crear ocasions a partir de tenir la possessió de la pilota. I després és cert que quan no la tenen, la seva intenció sempre és sortir a pressionar el més a dalt possible, amb la intenció de recuperar la pilota més a prop de la porteria contrària.
El tècnic blaugrana sap que una victòria els donaria tranquil·litat. De fet, no han perdut cap partit a Europa i també lamenta les lesions que hi ha a l'equip. El Barça compta amb les baixes de Vilamala, Caldente, Hansen, Pereira i Falcón. L'enfrontament es podrà veure a través de la plataforma DAZN. La jornada de Champions, que ja s'ha obert aquesta passada nit amb derrota del Real Madrid 4-0 davant del PSG. I encara en futbol femení, atenció a aquesta notícia d'última hora, perquè la jugadora del PSG, Aminata Diallo, ha sigut detinguda per la policia regional de Versalles en el marc de la investigació per la greu agressió que va patir dijous passat la seva companya d'equip, la jugadora del Barça, Keira Hamrauni. Hamrauni va ser assaltada per dos encaputxats després de sopar a un restaurant de París amb les seves companyes d'equip i va rebre diversos cops a les cames amb una barra de ferro, cosa que va provocar que la futbolista hagués de ser traslladada d'urgència a l'hospital.
I si parlem de bàsquet, la penya intentarà retrobar-se amb la victòria a l'Eurocopa davant del Tart Telecom Ankara.
Els badalonins reben els equips turcs aquesta nit a les 9 del vespre. El Joventut ve de perdre la pista del Partizan de Belgrad. Intentaran superar avui un dels equips més complicats del grup. El tècnic Carles Duran sap que no serà un partit fàcil.
té una línia exterior amb molt de punts, amb molta capacitat des de l'1 contra 1, i haurem d'estar amb alerta perquè si no juguem bé doncs tindrem dificultats per guanyar un partit que per nosaltres és important.
Per al partit d'aquesta nit, Carles Durant no pot comptar encara amb Brandon Paul i Ferran Bassas, tots dos lesionats al partit a les 9 en directe per DAZN.
Mira, igual que he dit, Tarc, abans tenia un altre dubte, Xavi, i me'l sabràs solucionar, perquè això de l'estadi Johan Cruyff, al final, jo no sé ja si és Cruyff...
S'ha instaurat ja que li pots dir com vulguis.
Com vulguis,
sí, tothom t'entendrà, és d'aquestes coses que tothom t'entendrà, diguis Cruyff. Jo... De fet, no sé ni com ho dic. Jo crec que hi ha dies que dic Cruyff, hi ha dies que dic Cruyff.
Tu, Alma, què dius?
Jo no parlo d'esports.
Li hauríem de preguntar en un holandès, però...
li preguntarem algun dia. Va, el Barça d'handbol també torna avui a la pista després de l'aturada de seleccions.
Els blaugranes reben la Naitasuna de Pamplona al Palau a les 7 de la tarda, després d'unes setmanes de descans que han anat molt bé a la plantilla. Ortega recupera els nous jugadors internacionals i torna amb l'objectiu de mantenir-se invicta. La Naitasuna arriba amb la trobada 7è a la classificació, amb 4 victòries, 4 derrotes i un empat al partit, en directe per Gol Televisió.
I aquest matí s'ha presentat el manifest impulsat per plataforma Stop Jocs Olímpics en contra de la candidatura que pretén portar aquesta competició al Pirineu català.
El manifest assenyala que les estacions d'esquí pirinenques ja depenen en bona mesura de la producció artificial de neu i adverteix, per tant, que no serien viables a mitjà termini. A més, assenyalen que apostar per aquesta candidatura en un context d'emergència climàtica és una greu irresponsabilitat. Per això, proposen enterrar definitivament el macroprojecte i canalitzar les inversions per potenciar un canvi de model socioeconòmic al territori, potenciant, per exemple, la producció agrària ecològica i l'artesania. A banda, assenyala que calen inversions per millorar l'oferta educativa, els serveis sanitaris, el transport públic o les xarxes de telecomunicacions i la connexió a més entre pobles i valls, entre d'altres. Figures esportives d'abast mundial, com Kilian Jornet i Araceli Sagarra, han donat suport a la plataforma. De fet, aquest matí, l'alpinista Araceli Sagarra ha estat entrevistat al matí a Ràdio Estel, on ha explicat els motius que l'han dut a rebutjar els Jocs Olímpics.
Ni la climatologia, el canvi climàtic, la crisi climàtica ho permetrà, ni la sostenibilitat ni les estructures actuals ho permeten, i a més hi ha molt poca transparència en quant a les inversions i els recursos, per tant, és que no s'aguanta per cap banda.
I acabem en ciclisme. Aquest dimecres l'organització del Giro d'Itàlia ha confirmat que l'edició del 2022 es disputarà del 6 al 29 de maig, inclouran el recorregut 6 etapes de muntanya amb 4 finals en alçada.
Seran 6 jornades que decidiran la classificació general de la prova, que acabarà de donar a conèixer el recorregut complet demà dijous. Les etapes de muntanya inclouran l'ascens a l'Etna i el mític Mortirolo i formaran part d'un recorregut molt dur. A banda, avui també hem sabut que tots els detalls de la Vuelta a Espanya es coneixeran el proper 16 de desembre.
46 minuts que passen de les dues de la tarda. Xavi, saps què ve ara, no?
Home, i tant, ja ho espero.
Ai. El joc de les cadires que es forma a aquesta hora normalment en aquest estudi. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Va, encetem secció.
Què secció?
Relaxada.
Estem molt malament avui, Joan.
Per
què? Molt malament, t'he de ser sincera.
Per què plou?
A part.
Ets una mica gremlin.
Perquè m'he empatxat. O sigui, he pres la pitjor decisió de ma vida. Ens acabem abans... Mira, mentre estaves fent el programa, estàvem a la peixera menjant un paquet sencer de crispetes.
I fent altres coses, també.
Però crispetes...
Que no direm, però que tenia nom de xarxa social com TikTok. Digue'm.
Crispetes de mantega i... què més era, Anna? Perquè, clar, Anna també igual de culpable. Jo no sé com estàs parlant. Jo ara mateix m'he hagut de beure un litre d'aigua per començar.
Aquell molt lleig culpar els altres. No?
De... Palets salats de jamón serrano. Mira, de pernil serrà.
He sortit de l'estudi de l'entrevista d'abans per anar a menjar.
Fatal. I clar,
són hores dolentes.
No, i saps què és el pitjor? Que ara mateix dic, Olma, no, estàs que no estàs. De què parlarem avui, Joan? De menjar. Dic, tu creus que he de parlar de menjar un dia que m'empatxo? No, perquè és de l'última cosa que tinc ganes de parlar, però és que ja tinc la secció feta, així que hauré de parlar de menjar, estan empatxada, que és pitjor. pitjor que podia haver passat.
Està bé que partís de menjar en una secció que es podria tranquil·lament dir jo me lo guiso, jo me lo como.
Exacte. Saps?
Està bé.
Ni tan mal.
Va.
Bé, t'he de dir que ahir em vas tallar una mica i jo vaig haver de dir molt ràpid una cosa que volia explicar bé, i és que ahir, precisament, la paella valenciana va ser declarada com a bé d'interès cultural immaterial. Sí, així que avui ho torno a dir i una mica més llarg.
Si te'n vas a un restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre més pressió, el dijous...
Dijous paella!
Di tot, eh?
Dijous paella! He de dir que... El nostre productor ha entrat ara mateix aquí a fer el programa.
Pau,
perquè...
Bona tarda.
Per què? Doncs perquè abans d'entrar m'ha dit Olma, perdona, aquesta secció ja hauria de deixar de portar el teu nom o el que sigui, perquè com treu els talls de les cançons, com aquest, el dijous paella, dic, doncs Tete, entra, carinyo, a veure què diu.
La feina.
Entre això i la pudor de crispetes que fa la peixera, per això he entrat, perquè, home...
Per queixar-te, eh?
He de reivindicar.
Sembla perfecte.
Una cançó molt ben trobada per parlar de paella. Se't va costar molt, no, trobar-la, Pau?
Difícilíssim. Posar paella a Spotify?
Canciones no? Paella. Pues paella. Bé, doncs el que dèiem, que va ser declarada, que ho he dit, bé d'interès cultural immaterial, però que jo ara es posessin a un popular opinion, a veure el d'esports que diu, perquè sempre té alguna
compte
cosa.
Compte amb la paella.
El d'esports, ho dius així com despectivament.
Compte amb la paella.
Jo ho he dit, ja, cadascú que s'ho prengui com vulgui. Jo he de dir que aquest any, aquest estiu, vaig anar a València i és allà, precisament, on he menjat les pitjors paelles. Jo dic en plural perquè no només n'he menjat una, sinó que vaig anar a dos llocs diferents, perquè el primer vaig pensar, t'han timat perquè tens cara guiri i has anat tu en un lloc guiri, vam agafar un regional fins a Cullera per menjar una bona paella, perquè no fos guiri, les dues pitjors paelles que he menjat a ma vida a València.
Segurament vas anar a un restaurant que es deia El Paellador.
Que no, que me'n vaig anar fins a Cullera, un regional, a menjar paella.
Tot el respecte, pel Paellador, però no serien les... els millors del món.
Que no, que vaig anar a dos llocs diferents, a dir, un de guiris, el primer temple que era de guiri, cap dels dos, ja, utilitzaven colorant, que dic, vale, jo ja no t'obligo que m'utilitzis safrà, perquè és caríssim, però colorant, que era de color groc, que quedava el plat groc, i dic, per favor.
Soc anticolorant, la paella.
Doncs mira, no vagis a València. A vosaltres us agrada la paella?
Ai, trucaran de València, veuràs, trucaran i diran.
No em dic cap nom.
Ximo Puig, què tal? Bona tarda.
Broma. A mi m'agraden els arrossos, la paella, no?
Sí, jo també sóc més d'arròs.
Sí?
Més caldoset.
Els arrossos. O sigui, això de dir paella, qualsevol plat que porti arròs, no hi estic d'acord.
A mi em farà ser
la paella és un tipus de plat que porta arròs, però jo sóc més fan dels arrossos que no pas de la paella.
Molt bé.
I si és sucarrat, molt millor.
Ara el de sota,
I si és el del senyoret, que ja t'ho pelen tot, encara millor, no?
Ni tant, i si el fa la meva mare, encara més.
Mira... El Joan està molt callat, però ahir vas fer una proposició, vas dir que portaries un tàper amb una bona... Una proposta... Ostres, ara ja tindré ma mare estirant-se dels cabells. Aquesta nena no sap parlar. Una proposta que ens portaries paella valenciana de veritat.
Sí, home, sí.
Sí, no?
Sí, farem això.
Val,
no, una paelleta.
Sí.
Convidarem a Rafa Sanahuja, també, d'aquesta casa, que ell és de Castelló.
Ui, espero que no m'estigui escoltant, Si m'està escoltant, demano perdó des d'aquí.
Bueno, et dirà que el problema és València i no Castelló.
Clar, no costa veritat. Però tot queda per allà. Bé, continuem parlant demà.
Va, som-hi. 3, 2, 1...
Sóc un cuiner que remena les cassoles. Faig bon menjar i tothom se'n llepa els dits.
Calia això, el Magí.
No, mira, el que t'anava a dir, que queixes el senyor que dins la teva mà dreta, el Pau, que és qui ha tret les cançons.
El programa infantil de Ràdio Estel.
De fet, només l'he fet entrar a l'estudi per a veure què justifiques això.
La qüestió és, em diu una cançó sobre el fricandó.
Però m'acabes de fer un spoiler. Bueno. Per favor, ja podeu deixar d'escoltar el programa. Ja res té sentit.
Puja, sisplau, aquest gran èxit que va sortir a la Rolling Stone, segur.
I tothom se'n llepa els dits,
tothom se'n llepa els dits.
Les cassoles en el foc
M'enganxa moltíssim. Porto tot el dia amb la cançó al cap, jo ho dic.
Tenim a la pobra Maria Sierra, allà amb un despatx, amb tot ple de discos.
Ara.
Amb una discoteca gegant.
Gran seleccionador musical d'aquesta casa.
I se'ls acudeix a vosaltres buscar l'olla i el cuiner que remena les cassoles.
Per favor, Xavier, aquest a vosaltres està mal utilitzat. Se li acudeix el company que tu tens a la teva esquerra. Clar, és que aquí no.
Però ja t'ho he de dir, dic, aquesta és bona.
Torna a dir-ho altra.
És bona.
I tu m'has dit, sí, sí.
No me l'he escoltada. Jo confio en tu.
A la primera.
Home, clar, jo confio en el teu criteri com a
Fricandó.
Fricandó.
Què?
No sé si recordàveu que fa uns dies dèiem que hi havia un concurs que podíeu votar per la xarxa, que era de trobar el millor plat tradicional català del 2021. Bé, demanem disculpes, anem una mica tard. S'ha de dir que el guanyador va sortir el 20 d'octubre, avui som 10 de novembre, no passa no res.
O sigui, que spoiler jo tampoc l'he fet tant.
Es diu tot, si es diu, es diu tot. Però bé, més val tard que mai, no? Doncs com el company ha fet un spoiler, ja us podeu imaginar quin ha estat el millor plat de tradicional català d'aquest 2021. Senyors i senyores, el fricandó. Us esperàveu?
No ho sé.
És típic, no? És bastant típic.
No ho sé quin m'esperava.
A veure, en edicions anteriors...
Sort que no sortirà paella.
No, perquè no és d'aquí. Bueno, clar, votava la gent el que volia, eh? En edicions anteriors havia sortit l'escudella i carndolla, això sí que és molt català.
Clàssic, sí, clàssic.
Els cargols, pollastre de pota blava del Prat, que m'he quedat, no sé... No...
Boníssim.
Denominació origen.
Però n'heu provat, o sigui, sí, és com una cosa molt tipus... O sigui,
sí.
Tu podries dir que és un pollastre de pota blava del Prat?
Jo sé que el pollastre de pota blava del Prat és molt bo. No sabia diferenciar entre un pollastre
l'as, però de color blau.
És a dir, no t'imaginis... Això que t'anava dint.
Perdona, no, una cosa.
No t'imaginis un plat amb una cuixa de pollastre blava.
Però vosaltres sabíeu que existeixen els ous de color blau? Sí. Existeixen els ous de gallina de colors blau, roses, us ho prometo, ho sabíeu?
El que les gallines o els ous?
A les mones de Pasqua. Ai, els ous,
bueno, sí, i les gallines blaves.
Gallines blaves?
Sí, que jo tinc una amiga que té una gallina blava.
La deu pintar per la nit.
No es dirà Furby, aquesta gallina.
Escolta'm, a tot plegat... Tu no has menjat mai fricandó.
A veure, avui hem tingut un dilema.
Això has dit a redacció, eh?
He dit a redacció que no havia menjat mai fricandó. Llavors m'han dit, és impossible, pregunta-li a ta mare. I jo he preguntat a ma mare, escolta, mama, he menjat fricandó? M'ha dit, jo no, perquè cuinar la mama no, la iaia te n'ha fet. I a mi no em sonava. Però perquè, clar, jo sí que havia menjat llata... Però
escolta'm, per què has de deixar malament a ta mare en directe per la ràdio?
Que no, que estic explicant amb tot. M'ha dit, jo no te n'he cuinada mai, potser per això no te'n recordes, però la iaia quan eres petita sí. Però bé, i he estat descobrint, dic, deixa'm mirar a veure què porta la recepta, dic, jo no sé per què no me'n recordo. I he descobert que hi ha una polèmica sobre quins bolets s'han d'utilitzar o no per fer el fricandó.
Yep.
I la polèmica està entre els moixerons i els camassecs, bàsicament perquè el problema el tenen que els camassecs deshidratats els etiqueten com a moixerons, i llavors la gent es confon.
Ah. Fixa't tu.
Sí, han de ser moixerons, això diuen.
Jo ho faig amb camagrocs, eh?
Amb camagrocs?
Sí.
És allò que tothom ho fa a la seva manera?
Sí.
Mira, i si no, rovellons.
Exacte, també.
Rovellons?
Sí.
No canvia
sí.
molt el gust amb rovellons?
Bé, igual amb rovelló perquè és fort una mica.
Són forts.
Però sí, es poden usar diferents bolets. Es portes més coses o no? Ara parlàveu de... Em deixes una pregunta? Perquè abans parlàveu de spoilers. I deies, no, és que ha passat molt temps, això ho deia en Pau, ha passat molt temps. Quan un spoiler, això en parlarem un dia, quan un spoiler deixa de ser un spoiler? És a dir, es pot dir que Bruce Willis ha mort a la pel·lícula del Sexto Sentido ja o no? Ah,
però, mira, parlant d'aquest tema, l'altre dia la van fer a TV3. L'altre dia la van fer a TV3.
Home,
i no sé si és que jo, al saber-ho, però no vols dir que es nota quan la veus? Una mica? No sé, és que, clar, jo, clar el no estar pur al veure-la, no ho sé, però...
Una mica veure Titanic, eh? Saps que la cosa
clar,
no acaba d'anar bé.
Ai, però Titanic sempre tens l'esperança. Jo almenys tenia l'esperança que la fusta aguantés el pes del Jack.
I cabien els dos.
Clar, per favor, és que no es van col·locar bé. Jo és la meva gran indignació. Sí, porto un petit apunt que et farà gràcia.
Sí?
I és que... Al tanto.
Acabar de canto.
3. Això és culpa del Pau.
No hi havia la cançó de Barri Sèsam normal?
Jo li he dit, dic, aquesta és la de Barri Sèsam, i em diu, sí, tu no l'escoltaves quan eres petit, i dic, a mi això sí que no m'ho havien posat.
Això és la cançó de Barri Sèsam a una discoteca a hores greus.
Jo dic, fricandó potser sí que no sabia del tot si no n'havia menjat, però això segur que no. Bé, us porto la cançó del Barri Sèsam perquè als Estats Units, Big Bird, que és un personatge, el personatge l'ànec groc de Barri Sèsam...
Mira, de pollastre.
Doncs ara direu, uau, doncs com pot ser que un missatge d'un personatge fictici Big Bird a Twitter hagi desencadenat bàsicament una baralla política. El senador republicà per Texas, Ted Cruz, ha dit que Big Bird estava utilitzant i fent-li un rentat de servei als nens, i perquè Big Bird, el que ha dit, el missatge que d'aquí ha dit l'ocell, és que es vacunessin, que ja s'havia vacunat, que li feia una mica mal al braç, però que animava tothom a vacunar-se, no? I clar, és una sèrie infantil, la miren nens, llavors doncs els han acusat de rentar el servei als nens petits, que dius, mare meva.
Quin pollastre.
Quin pollastre.
La musiqueta, Olma.
La musiqueta. Avui he decidit que ja no dic res més perquè, clar, direm la musiqueta de l'Olma Giró. Quan ha vingut en Joan a l'estudi m'ha dit, Olma, avui em faria una il·lusió tremenda si poguessis acabar amb la banda sonora de Salt Quàntic. I ara com vols que no et posi la banda sonora?
El Salt. Encara me'n recordo, a veu. Jordi, tu te'n recordes del Salt, segur. Aquella sèrie magnífica de TV3... M'està mirant estrany.
És que ningú se'n recorda. Spoiler, Joan, jo no sabia ni de què em parlaves.
Sí, home, sí.
Tampoc.
S'ha mort un dels protagonistes, no?
Explica-ho, sí, sí.
S'ha mort l'Al, el que feia d'Al, que era el científic.
Em mires buscant aprovació i jo no he mirat mai aquesta sèrie.
No, no, Alf no. El Jordi Carretero m'està dient, Alf, no. Hi havia una sèrie que es deia El Salt, viatgent al temps, a TV3, i un dels dos personatges es deia Al. Aquesta persona ara té 85 anys, de fet tenia fins ahir, perquè ja no en farà més, ja no en farà més d'anys. Una sèrie que començava així. Un salt quàntic.
Hem fet un salt quàntic en el temps.
Escolta, gràcies a tot l'equip d'informatius. Demà hi tornem amb més informació, amb més Olma Giró. Ai, demà, Olma Giró.
Ai, demà sí,
no
demà.
No expliquem, això?
No.
Va.
No farem spoiler.
I us deixem ara amb Tot anirà bé, amb Toni Marín, tot el seu equip, perquè sí, ells ho diuen. Tot anirà bé.